Són les 8 del matí. Bon dia des de Palafrugell.
Bon dia d'algunes boires i núvols baixos. Primera meitat del dia amb cel més tapat o localment amb bancs de boira i segona meitat del dia amb més sol.
Ara mateix són les 8 del matí d'aquest dimecres 5 d'octubre. Us saludem des del supermatí. Repassem primer la temperatura del Baix Empordà. Ara mateix 11,8 graus a la Bisbal d'Empordà. A Castell d'Aro 13 graus. A Palafrugell 11 graus. I a Torroella de Montgrí 12 graus. Comencem, doncs, amb els titulars més destacats de la jornada d'avui. Platja d'Aro proposa que el passeig marítim guanyi amplada amb una passera de fusta que s'instal·larà en temporada alta.
L'Ajuntament encara la reforma dels 2,5 quilòmetres de façana litoral que té Castell Platja d'Aro, traient a consulta pública el futur pla d'usos.
I comencen a expedir-se els carnets joves locals de la Bisbal d'Empordà, Eugènia.
En total, el nombre d'avantatges al municipi puja fins a 26, que són sobretot en l'àmbit del dia a dia dels joves a nivell local, com poden ser esport, formació, perruqueries, alimentació, cultura o llibreries.
La preocupació dels pescadors i el canvi climàtic s'exposa en un documental, Maria, en un documental del Museu de la Pesca, concretament.
Una natura canviant, pesca, ciència i canvi climàtic a la Costa Brava és un documental presentat per la Càtedra d'Estudis Marítims de la Universitat de Girona.
I la Fundació Josep Pla de Palafrugell presenta una setmana plena d'activitats en el marc de les Jornades Europees del Patrimoni. Rafael Corbí.
Amb motiu de les Jornades Europees del Patrimoni i del final de la Bienal de Fotografia Xavier Miseracs, la Fundació Pla ha organitzat diverses activitats per aquesta setmana.
Canviem de registre perquè fins al 12 d'octubre se celebra la 28a edició del Festival de Jazz Costa Brava 2022, en el qual s'ofereixen una quinzena d'espectacles repartits en diferents escenaris del municipi. Ferran.
Enguany en destaquen les actuacions de Stephen Morrison, la formació Funk Station o Home Quartet. El festival està organitzat per l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Palafrugell amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona.
I la primera activitat del Festival de Jazz arriba avui mateix. És una xerrada sobre jazz i cinema a càrrec de Jordi Dorca, Rafael Corbí.
Jordi Dorca, que és en divulgador i tècnic del Museu del Cinema de Girona, ens explicarà com cinema i jazz han anat agafat de les mans des dels seus mateixos orígens.
I anem acabant amb els titulars de la nostra comarca del Baix Empordà, parlant de l'èxit de participació a la primera edició bisbalenca del Festival Itinerant de Cinemes Africans de Catalunya, Maria.
L'audiència va destacar la necessitat i la importància de tenir noves narratives i visions de realitat a través de les cinematografies africanes.
De seguida anirem a conèixer amb més detall totes aquestes informacions que ens porta la nostra redacció. Abans, però, deixeu-me fer un petit repàs dels titulars més generalistes, més a nivell català, i és que la Policia Nacional deté 2.023 persones per vulnerar la llei d'estrangeria a les comarques gironines. Les unitats d'estrangeria de la Jonquera, Portbou, Puigcerdà i Camprodon han detingut 2.023 persones enguany per vulnerar aquesta llei d'estrangeria, com comentàvem, i n'ha arrestat 196 reclamades per la justícia. La Policia Nacional també n'ha aconseguit expulsar 23 amb antecedents judicials i policials, la majoria delinqüents reincidents. I no marxem gaire lluny perquè l'abonament gratuït de Rodalies es manté el 2023. Seguim aquí a Catalunya. Els pressupostos estatals del 2023, els tercers presentats pel PSOE i Podem, van ser aprovats ahir amb el Consell de Ministres amb un afegit de pes en forma d'anunci sorpresa per a l'any electoral que s'alvira. I és que la gratuïtat de l'abonament de Rodalies, que està ara en vigor, s'estendrà a tot el 2023 i esdevé estructural en la seva inclusió en els comptes. Abans de saber aquesta dada, el portaveu d'Esquerra al Congrés, Gabriel Rufián, s'obria a negociar els pressupostos tot distanciant-se de Junts i ho feia enviant un avís a Sánchez. Ja sabem que seran els enèsims millors pressupostos de la història de la humanitat, però que s'estalvien el pressing a Esquerra Republicana de Catalunya, perquè no funciona, deia el portaveu d'Esquerra. Moment ara de fer un cop d'ull quan són les 8 i 5 minuts del matí. A l'estat del cel i a la previsió del temps amb Albert Aparicio. Albert, molt bon dia.
Bon dia.
Què ens depararà la jornada d'avui, dimecres 5 d'octubre?
Doncs efectivament, avui serà una jornada transitòria a un petit canvi en la dinàmica anticiclònica dels darrers dies. Aquest matí el que ja hem tingut és la formació de més núvols baixos i boira que localment ha estat força espessa i que amb el pas de les properes hores s'acabarà de desfer i el temps serà més assolellat, si bé el cel avui no quedarà del tot radiant com ahir. La temperatura màxima baixa una mica entre els 22 i fins als 24 graus de màxima. Demà una petita línia d'inestabilitat farà que la primera meitat de dijous sigui més ennuvolada i fins i tot es pugui escapar algun plogim o pluja feble.
Moltes gràcies, Albert Aparicio.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
I anem ara a escoltar el comentari d'opinió del dia, que avui ens el porta Adrià Pujol.
Avui el meu comentari és un comentari purament d'autobombo. És la primera vegada que aprofito aquestes zones, aquesta plataforma nostra, per parlar de lo meu. I tant és així que ho faig perquè crec que us pot interessar. Gent de les comarques gironines i de més enllà, si ens sentiu, el dia 7 d'octubre inaugurem una exposició a la sala Bòlit de Girona. És una sala doble. Té una sala que es diu Pou Rodó, al barri Vell, i una altra a la Rambla. O sigui, és una exposició amb dues seus. L'exposició es diu Els singulars, els desconeguts de sempre, i anem set comissaris, en Julià Guillamón, l'escriptor i periodista, i una servidora que els parla. De què va aquesta exposició? Doncs bé, hem agafat la figura, una figura entranyable, jo crec que per això us agradarà, una figura que és, abans se'n deia la del boig del poble, però això ara és políticament incorrecte, no hi ha bojos del poble. Per què ens entenguem? Són tots aquells personatges singulars, extravagants, tan estimats, que n'hi ha una a cada poble, una a cada barri, una a cada carrer, tan estimats per la gent. Gent, aquests personatges, deia, que són tan singulars, tan únics, que de vegades freguen el geni. Són gent intel·ligent, són gent creativa, són gent que no para, gent que va amunt i avall, que viu al carrer, que són estrafolaris, de vegades les maneres de vestir, les maneres de parlar. En qualsevol cas, insisteixo, una figura que literàriament és molt estimada, artísticament és molt estimada, però a més, en tot el que seria la cultura popular, home, són éssers, personatges, homes i dones que tots i totes portem en un racó del cor. Insisteixo, dia 7 d'octubre, inauguració, una exposició que tindreu temps de veure fins a gener i que us recomano de totes perquè crec que realment ha quedat bé. Hi ha vídeos, fotografia, quadros pintats per aquests personatges, fotos d'ells, cites literàries i una explicació entre antropològica i artística de què han significat i què signifiquen tota aquesta gent tan especial. Vinga, que vagi bé, bon dia.
Doncs queda dit, Adrià Pujol, aquesta recomanació. Ens encanta que sempre ens envieu recomanacions aquí al Supermatí. I ara la cançó del dia que us portem avui és precisament perquè ja s'ha acabat l'estiu, estem una mica melangiosos, i una de les cançons que va sonar més aquest estiu a les sintonies de les ràdios d'arreu i el Supermatí d'estiu també havia sonat molt, era aquella de Roxette amb Galantis, que és Fading Like a Flower, que ens portava un bon rollisme increïble. Doncs avui volem portar la original, la de Roxette, la clàssica. Som-hi, anem-la a gaudir. I will try, I just need a little. Un clàssic Rotset amb aquest seu Fading Like a Flower. I avui us volem explicar que cada vegada la tecnologia s'està integrant més en la mobilitat i en altres aspectes que afecten a la gestió intel·ligent dels municipis. L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni vol impulsar la creativitat i el talent amb les jornades Sustainable Mobility for a Safe and Smart Town. Per entendre una miqueta més com són aquestes jornades, ens visita avui al supermatí el regidor de Promoció Econòmica, Arturo Prades. Bon dia, senyor Prades.
Bon dia, com esteu?
Molt bé, molt bé. I vostè com està?
Molt bé, gràcies.
Ara explicàvem una miqueta aquestes jornades, no? que l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni vol impulsar. Quina és la intenció que tenen l'organització d'aquestes jornades al vostre municipi?
Bueno, nosaltres, com bé sabeu, portem molts anys fent una inversió molt forta en tot el tema que és Smart City, perquè diguem-ne que de la manera que està configurat el nostre municipi, si nosaltres no confiem i apostem en la tecnologia, la veritat és que mai serem eficients i mai tindrem suficients recursos econòmics i humans per poder gestionar un municipi que té prop de 100 i pico quilòmetres de carrers, amb unes puntes de població a l'estiu amb uns canvis que ben bé multipliquen per 10, amb una mobilitat de quasi 18.000 cotxes que poden passar durant el dia per les nostres avingudes principals. Això vol dir que si nosaltres no comptem amb la tecnologia, com deia, mai serem eficients. I portem molts anys treballant en aquest tema, fent moltes inversions amb càmeres de gestió de la mobilitat, de la seguretat, amb gestió intel·ligent de la mobilitat, amb gestió i control de les dades que tenim per poder tractar-les i poder prendre decisions de manera intel·ligent. I, per exemple, també el que fem des d'un altre vessant és fomentar la formació en aquest aspecte. Per exemple, ara dues setmanes va començar el postgrau de la Universitat de Girona al Palau Firal, que és un postgrau de Smart Town. Nosaltres el que fem en aquell postgrau és incentivar, és com una acceleradora de projectes, incentivar que estudiants que de la Universitat de Girona de cursos de màster i de postgrau puguin en el nostre municipi, amb les característiques del nostre municipi, poder desenvolupar alguna eina tecnològica que pugui, que nosaltres podem treure profit. O sigui, d'alguna manera els estudiants estan aprenent i d'un altre costat nosaltres podem treure idees i algun producte tecnològic que ens ajudi a gestionar millor diguem-ne, i més eficientment les nostres necessitats. I una miqueta en aquesta línia va, diguem-ne, la formació que es farà i les activitats que es faran el proper divendres i dissabte al Castell de Calonge.
Per tant,
d'alguna manera el que fem...
Sí, digues.
D'alguna manera el que fem és, per un costat, invertir en tecnologia. Nosaltres tots els anys hi ha unes inversions en el pressupost molt importants, moltes vegades no enteses, perquè tampoc és un tema que diguis, ostres, estem gastant 300 o 400 mil euros en temes de Smart City i tu no vas al carrer i dius, ostres, ho he vist, saps?
Clar.
Que no són tangibles, però al final dius, ostres, la gestió eficient d'un camió d'escombraries que no tingui que pujar una urbanització quan no hi ha ningú allà dalt, doncs a vegades el que fa és estalviar diners, estalvies emissions de CO2, i al final ets molt més eficient, a veure, es veu. Però sí que d'alguna manera es palpa, no?
Per tant, podríem dir també que les característiques peculiars del poble de Calonge i Sant Antoni us han suposat un repte en aquest sentit. probablement més que en altres municipis, no? Pel que comentaves, no? fins a 100 quilòmetres de territori, la, diguéssim, la població que augmenta a l'estiu, evidentment. Tot això us ha suposat un repte que imagino que sota aquesta etiqueta de Smart Town voleu afrontar, entenc.
Clar, i també d'alguna manera ajudar altres municipis que tinguin la mateixa problemàtica, perquè hi ha municipis per exemple que no, tenen al millor més població que nosaltres però la tenen més concentrada i és molt més fàcil de gestionar, però en el nostre cas tenim 36 urbanitzacions, quasi 14.000 finques, de les quals 8.000 són segones residències, quasi 4.000 amb piscina i jardí. O sigui, al final dius, hi ha una sèrie de característiques del nostre municipi que segurament altres municipis del nostre entorn, com podria ser, per exemple, Palafrugell, amb Villafranca, Alella, pot ser un municipi semblant al nostre, però potser Sant Feliu no és igual que nosaltres, perquè està més concentrat. Llavors, a vegades, això ens farà 6 anys, quan vam començar amb aquest projecte de l'Smart Town. Bé, s'ha de dir que totes les eines de Smart City estan pensades en les grans ciutats. Llavors, moltes vegades és molt difícil trobar una eina o un producte que es pugui encaixar a les tipologies de poble petit, perquè al final nosaltres som un poble relativament petit, amb 11.000 habitants, però potser nosaltres necessitem molt més aquestes eines que no pas una gran ciutat, perquè si no els recursos econòmics, que imagina't per exemple el número de policies que necessitaríem nosaltres per gestionar tot aquest municipi si estigués tot poblat, no?
Esclar.
Llavors, clar, al final la mobilitat i la gestió intel·ligent de la seguretat ens fa estalviar d'alguna manera i ser molt més eficients en la gestió dels recursos humans de la policia, per exemple, no? Llavors, ens ha costat moltíssim i el que vam fer en el seu dia és dir, bueno, pues intentem també crear producte de Smart City, no? I nosaltres vam crear aquest nom de Smart Town que d'alguna manera ens ajuda i hi ha municipis que ens visiten i ens intenten veure què és el que estem fent i com podem ajudar-los a poder desenvolupar el que nosaltres estem fent.
I ara, més de cara al veí del poble de Calonge i Sant Antoni o de Rodalies, perdona, que suposo que també hi serà convidat, què hi pot trobar en aquestes xerrades que es faran el 7 i 8 d'octubre? Ras i curt per entendre què és el que realment s'explicarà, no? Perquè a vegades això de Smart Town, sobretot per gent de generacions una mica més avançades, doncs sona una mica... bé, ja m'entén, no? Sona una mica poc tangible, no? El que comentava vostè.
Ja. Bueno, aquí el que d'alguna manera fem és una crida a tot el que nosaltres estem fent i d'alguna manera que els pobles de veïns i sobretot pobles costers que poden tenir en moltes organitzacions poden tenir una problemàtica semblant a la nostra, pues que es pugui veure el que nosaltres estem fent, que a la jornada de divendres és una jornada interessantíssima perquè tenim tres ponents molt potents, un de la Universitat de Corea, un directiu de Saba, que és una empresa de gestió de pàrquings, i un altre que és del RACE, de gestió de mobilitat, que d'alguna manera el que treballarem aquí és principalment la gestió de la mobilitat i la seguretat. Llavors, a vegades dius, nosaltres hem fet un projecte d'implementar prop de 300 càmeres en tot el municipi i diràs, bueno, aquestes càmeres ens donen una imatge, però la imatge ha de ser tractada. O sigui, al final, si tu tens... Posaré un exemple perquè vegis la tangibilitat de... una organització amb una hora valle, una hora, diguem-ne, intempestiva, un cotxe passa més d'una vegada durant un cert període de temps, això vol dir que potser aquest cotxe, i aquest cotxe no és un resident de l'organització, tot això està parametritzat i no només tens una imatge, sinó que la imatge t'està dient una certa informació que tu pots fer-te veure que aquell cotxe potser està fent un shopping per entrar a una casa a robar o entrar a una casa a fer una ocupació il·legal. Llavors, tota aquesta informació arriba a la policia i s'activen una sèrie d'accions. Llavors, al final dius, no és posar una càmera per posar-la, és posar una càmera i aquesta càmera té una sèrie d'informació que la parametritzada pots fer una sèrie d'accions al respecte, no? Llavors, d'aquesta informació, nosaltres el que volem és fer-la en comú amb els nostres veïns i municipis que poden tenir una certa similitud al nostre, perquè, bueno, perquè penso que és interessant, i d'això el divendres és aquests tres ponents i sobretot la taula rodona on es puguin fer partícips d'aquestes experiències que estem tenint nosaltres a Calonge Sant Antoni. I dissabte nosaltres fem-lo una hackathon. I dius, ostres, què és això? Una hackathon és com una marató per desenvolupar un repte. Nosaltres el que fem a primera hora, a les 8:30 o a les 9 del matí, i encerem un repte a prop de 80 o 90 estudiants de multidisciplinars de diferents especialitats de la Universitat Internacional de Catalunya. Aquest repte és secret i ells tenen unes 8 hores amb petits grups per poder desenvolupar respostes.
Val.
Això és molt interessant, perquè és la tercera vegada que ho fem i moltes vegades dius, ostres, un estudiant de 20 i pocs anys. Bueno, doncs nosaltres a l'escola d'estiu que hem fet, que aquest estiu passat vam fer la segona edició, en totes dues edicions hem tret reptes que els hem implementat de la creativitat i de la bona predisposició que tenien, no? Perquè moltes vegades ha de venir algú de fora a veure amb un altre prisma les coses per dir-te, ostres, havies pensat a fer això d'aquesta manera, perquè el millor és millor. Pues això és la sessió del dissabte. És un hackathon on, com et deia, 60 o 70 estudiants poden venir més gent, o sigui, no estàs tancant només a la Universitat Internacional de Catalunya, pot venir més gent, és més, tots els estudiants del postgrad de Smart Town també assisteixen. Llavors, bueno, és una sessió molt interessant, perquè a primera hora, el que et deia, fa el llançament d'un repte durant 5 minuts, un repte, una necessitat que tenim a Calonge Sant Antoni, que no, com entendràs, no te la puc dir.
No tindrem cap spoiler, eh? Avui no...
No. I dissabte al dematí, llavors tindran tot el dia per poder desenvolupar.
Molt bé.
I al final del dia, a les 6 de la tarda, un jurat decidirà quina és la solució més adient i més eficient pel municipi de Calonge.
Doncs particularment aquest challenge em sembla molt, molt, molt interessant. A banda d'aquestes jornades, potser lligant-ho una mica, no ho sabrem fins al dia del repte, no? Però l'Ajuntament del municipi també té alguna proposta per millorar la mobilitat de la població?
Nosaltres tenim que has d'entendre una cosa. Nosaltres nosaltres el nostre nucli turístic i atractiu turístic a Sant Antoni està d'esquenes a la principal via de mobilitat, o sigui, si tu vas per Avinguda Catalunya, que és la nostra principal via de connexió entre Platja d'Aro i Palamós, diguem-ne que tu no visualitzes el que es cou al nostre principal atractiu turístic, que és la platja. O sigui, nosaltres no ens passa com podria ser a Llafranc o a Palamós, que tu dius, ostres, vas pel passeig i tu pots veure que es cou a la platja. ¿Vale? Pues bueno, una de les eines que estem tractant és tenir una sèrie d'inputs en aquestes carreteres perquè tu puguis veure i visualitzar què passa a la platja, des del nivell d'ocupació de la platja, des del nivell de la temperatura de l'aigua, la bandera, el número de places que hi ha lliures en els carrers adjacents a la platja, que tot això pugui fer que aquesta persona que està passant amb el cotxe i pues, bueno, digui, ostres, si tinc places de pàrquing, la platja té una capacitat relativament petita, la bandera és verda i la temperatura de l'aigua és adient, pues a mi quedo, saps?
Clar.
Doncs això és una gestió intel·ligent de la mobilitat, perquè dius, aquella persona no entrarà en el municipi si no hi ha places lliures, saps? Llavors, tot això es fa amb uns sensors, amb un tema tecnològic que jo moltes vegades em perdo, però amb unes eines tecnològiques molt més econòmiques del que eren abans, perquè abans eren potser massa prohibitives per amb una sèrie de sensors i de càmeres de no sé si t'ho sabré dir bé, de gestió del volum, són capaces de dir-te pues, quin percentatge d'ocupació de les places de zona blava ja lliures estan ocupades.
Per tant, estem parlant que aquesta
informació...
Sí, que aquesta Smart Town acaba ajudant en molts aspectes, com també, no?, aquesta millora de la mobilitat, no?, per tota aquesta informació que, com comentava, s'acaba analitzant i processant.
Home, evidentment. Uh-huh. A nosaltres, al final, el que ens interessa a nosaltres és treure productes que millori la gestió eficient del recurs. O sigui, al final, tot això ha d'acabar una tangibilitat que, com et deia, a vegades dius, ostres, la inversió no es veu, perquè dius, ostres, no es veu, sí, però tinc una pantalla a l'Avinguda Andorra que m'està dient una sèrie d'informació i aquesta informació, clar, s'ha de parametritzar, uh-huh. Això implica una tecnologia, s'ha de capturar, implica una tecnologia, s'ha de processar i implica una tecnologia, no? Llavors, tot això és el que d'alguna manera moltes vegades no es veu. Costa d'explicar, no et pensis.
Sí, jo per això, senyor Prades, he estat una mica incisiu, perquè hi ha coses que jo sí que entenia i coses que no, i entenc que hi haurà molta gent que ho enganxi a la primera, però n'hi haurà d'altra que no estarà tan acostumat, no, a aquests termes.
Aquí lo important i penso que l'equip de govern ho tenim molt clar, per poder gestionar el municipi d'una manera eficient, la tecnologia ha de ser un primer plat. Uh-huh. O sigui, això ho tenim claríssim, independentment de que moltes vegades la crítica de l'oposició fàcil sigui de dir, ostres, gastar-se tants diners amb això, per què, no? Doncs pues bueno, pues perquè és necessari, perquè és que si no és quasi impossible poder gestionar. La resta estem treballant, et posaré un altre exemple perquè veig, estem treballant el nou concurs d'escombraries que entrarà en vigor l'1 de gener del 24. Tenim 36 urbanitzacions, prop de 2.800 habitatges amb lloguer turístic. Això vol dir que hi ha moltes habitatges que només es lloguen esporàdicament i repetidament durant 7 o 8 setmanes a l'estiu, no?
Esclar.
Jo tinc que tenir una eina que només anar a buscar l'escombraria el dia que estigui ple. Uh-huh. Aquell habitatge, no? Perquè hem d'anar a dalt de tot d'una urbanització, que el camió gasti temps, benzina i malmeti el CO2 perquè arribi i no hi ha ningú. Uh-huh. M'explico?
Sí, llavors, sí, totalment.
Penso que hem de aprofundir, no? Fixa't una altra cosa, la gestió de la pressió de l'aigua. Quanta gent es dutxarà demà a Calonge Sant Antoni?
Sí.
Com ho sabem, això?
Clar, això sí, clar, tenir aquesta informació suposo que és valuosíssim, no?, al final.
Clar, home, perquè al final dius, ostres, si no totes les canyeries es putarien, saps? Si demà preparéssim tota la pressió perquè estigués ple i està tot buit, llavors m'entens o no?
Sí,
tot
totalment.
Això requereix tecnologia i requereix inversió i és difícil d'explicar-ho, te'l repeteixo, Moltes vegades el nivell d'inversió que nosaltres fem i ara portem un any i mig, ara portem 2 anys de govern des de l'1 d'octubre del 2020 i hem accelerat molts projectes que teníem nosaltres ja, diguem, en barbecho des de l'anterior legislatura, però penso que és necessari i nosaltres des del govern i nosaltres des del nostre grup ho tenim claríssim, que és una eina que és importantíssima i és clau en un municipi amb la nostra partida. En altres municipis potser no és tan necessari, però en el nostre municipi és molt important i és necessari.
Doncs, senyor Prades, ens ha agradat molt aquesta radiografia que ens has pogut fer una mica més detallada, no?, d'aquesta Sustainable Mobility for a Safe and a Smart Town, que són les jornades de creativitat i talent que impulsarà l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni. Moltíssimes gràcies per atendre'ns al supermatí i no li robem més temps.
I ja per acabar, si perquè vegis per on nosaltres anualment hi ha un congrés a nivell mundial a Barcelona, que és Smart City World Congress, que és el congrés mundial de Smart Cities, perquè vegis que Calonge Sant Antoni està començant a ser un referent en el tema de Smart City nosaltres som aquest any un dels pobles convidats a tenir un esdeveniment dintre de l'Smart City World Congress. Que això ens fa molta il·lusió i una miqueta de canguelo, perquè a vegades dius, ostres...
És un repte, no? És un altre repte.
És un repte molt important perquè dius, ostres, clar, tu aniràs allà a explicar els teus petits projectes que t'ajuden i que et fan millorar com a municipi davant dels mostres de Hong Kong, Barcelona, Madrid i les grans ciutats europees.
Però són paraules majors.
S'han convidat, anirem i explicarem els nostres objectius, les nostres solucions, necessitats, i segur que algú en traurà profit i nosaltres també.
N'estem segurs. Senyor Arturo Prades, moltíssimes gràcies per atendre'ns al Supermatí i molta sort en tots aquests projectes.
Moltes gràcies a vosaltres. Adéu.
Adéu-siau. 8:33 del matí.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Vinga, va, ara sí que és moment de desgranar una mica les notícies que havíem... els titulars que havíem comentat ben bé a l'inici d'aquest supermatí d'avui dimecres 5 d'octubre. I comencem anant cap a Platja d'Aro, perquè el municipi proposa que el passeig marítim guanyi amplada amb una passera de fusta que s'instal·larà en temporada alta.
L'Ajuntament de Platja d'Aro proposa que el passeig marítim guanyi entre 3 i 4 metres d'amplada amb una passera de fusta mòbil que s'instal·larà durant la temporada alta. La proposta s'inclou al document base del futur pla d'usos de l'espai que el novembre es traurà a consulta pública i que abasta els 2,5 quilòmetres de façana litoral que té el municipi. L'alcalde Maurici Jiménez explica que l'objectiu és que el projecte de reforma del passeig estigui llest el 2024, però també alerta que necessàriament aquesta serà una obra que caldrà fer per trams i amb pressupost plurianual. L'Ajuntament ha rebut aquest dimarts la visita del secretari d'Estat de Turisme, a qui ha exposat els diferents projectes que té en marxa.
El passeig no és ampliable per una qüestió purament de que el passeig té l'amplada que té. Hem de ser coneixedors de que aquest territori és territori de costes de l'Estat. En el mar de costes de l'Estat nosaltres tenim la capacitat de treballar en el mar de l'amplada del que avui és el passeig pel fet d'una concessió. I nosaltres el que treballarem en el marc del projecte de passeig és com, en el marc d'una nova concessió que hem de demanar, fem una obra que ens permeti tenir aquesta nova concessió.
Platja d'Aro encara la reforma de tot el passeig marítim que dona la platja gran. L'Ajuntament traurà consulta ciutadana al futur pla funcional i d'usos del passeig, que serà el que haurà de guiar el concurs d'idees i el projecte arquitectònic de reforma. La intenció és que el document surti a participació ciutadana entre finals d'octubre i principis de novembre. L'alcalde explica que el futur pla recollirà la manera com es distribuirà el passeig per acollir els diferents usos. Entre aquests, l'espai per vianants, un futur carril bici i la zona destinada a comerç i terrasses de restauració. Jiménez ja ha concretat que entre les propostes que fa l'Ajuntament s'està estudiant conjuntament amb Costes que el passeig guanyi amplada durant el pic de la temporada turística.
Jo entenc que l'explotador sempre voldria més espai, perquè és normal, òbviament en benefici de la seva pròpia activitat voldria ocupar més. Nosaltres entenem que en un espai on tenim 20 metres de mitjana de pas, a dia d'avui n'ocupen 10, pensem que el 50% per l'explotació privada és correcte en relació a un 50% per l'ús públic. I penso que això no s'ha de reduir, però tampoc s'ha d'ampliar.
Per això, entre juny i setembre, el consistori vol instal·lar una passera mòbil de fusta just allà on comença la sorra, perquè d'aquesta manera sigui una extensió temporal del passeig i permeti que els vianants tinguin més espai durant els mesos de més afluència turística. En paral·lel, el document de bases del Pla d'Usos també proposa redistribuir l'espai que ara es destina a terrasses i comerços. Actualment, la restauració ocupa aproximadament la meitat del passeig i, com deia l'alcalde, considera correcte que l'ús públic sigui almenys la meitat del que queda de la passera.
I el projecte està previst que s'acabi el 2024, Miquel.
L'alcalde preveu que tot i el debat i el procés de participació ciutadana s'allargui mig any i que a partir d'aquí ja s'encarrili el concurs d'idees amb l'objectiu que els arquitectes que el guanyin puguin tenir llest el projecte del nou passeig marítim la primavera del 2024. Tot i que l'obra serà milionària, Maurici Jiménez diu que de moment encara no es pot quantificar, entre d'altres perquè també dependrà de com evolucioni el preu dels materials. L'alcalde, però, ja avança que necessàriament l'obra s'haurà d'executar per per trams i la inversió serà plurianal, parlant d'uns 2,5 quilòmetres de passeig concreta. Platja d'Aro ha rebut aquest dimarts la visita del secretari d'Estat de Turisme, Fernando Valdés, a qui han exposat els diferents projectes que té en marxa. Tot i que no depèn del seu ministeri, durant la reunió que Valdés ha mantingut amb membres de l'equip de govern, també s'ha parlat del futur tram que permetrà connectar el passeig marítim amb el club nàutic, molt més naturalitzat que l'actual passeig, i que creuarà el Ridaura a través d'una passera. Avança amb bon ritme, afirma, és una obra que esperen que surti a concurs a finals d'aquest any. El secretari d'Estat ha agraït a l'Ajuntament de Platja d'Aro els diferents projectes que impulsa per continuar sent referent en turisme. Valdés també ha avançat que, a través de fons europeus, des de la Secretaria d'Estat de Turisme, s'han compromès 117 milions d'euros a Catalunya entre el 2020 i el 2022.
Secretaría de Estado, ya son 117 millones de euros comprometidos de fondos europeos con Cataluña desde el 2020 hasta el 2022. Este año se van a volver a comprometer 73 millones adicionales. Van a haber convocatorias, como bien decía el alcalde, para que empresas turísticas y del sector comercial puedan concurrir y mejorar su oferta desde el punto de vista de la eficiencia energética, desde el punto de vista de la digitalización.
Valdés s'ha compromès a destinar més de 26 milions d'euros a la demarcació de Girona.
I el nou carnet jove local ja s'ha començat a expedir a la Bisbal d'Empordà. Els titulars del carnet jove veuran modificada la imatge del carnet que incorpora l'escut del municipi, juntament amb el de la Generalitat. A més, es personalitza el butlletí, el web i a l'aplicació del carnet, que des d'ara prioritza els avantatges que es puguin gaudir del municipi de la Bisbal, que se sumen als avantatges que es poden gaudir a nivell nacional i internacional, Eugènia.
Així doncs, els joves ja poden gaudir dels nous avantatges i serveis que s'han incorporat en els darrers mesos a la Bisbal d'Empordà com a resultat de la campanya de captació de comerços que es va iniciar la primavera passada. En total, el nombre d'avantatges del municipi puja fins a 26, que són sobretot en l'àmbit del dia a dia dels joves a nivell local, com poden ser fer esport, formació, perruqueries, alimentació, cultura o llibreries, entre d'altres. El jovent bisbalenc, titulars amb el nou carnet jove local, podrà gaudir de l'oferta local, que se suma al prop de 8.000 avantatges que es pot gaudir en el conjunt de Catalunya, i així com s'ofereixen també arreu d'Europa. A més, el nombre d'avantatges locals anirà creixent en les properes setmanes, a mesura que s'afegeixin nous comerços. I és que amb el nou carnet jove local, que es va començar a expedir l'altre dia, es pretén potenciar el comerç local de proximitat i fer el carnet jove una eina encara més útil. Tots els interessats poden fer-se'l a través de la pàgina web o qualsevol de les oficines de CaixaBank o Imagine. Té un format digital, es pot fer servir directament des de l'aplicació de mòbil i, per tal de disposar del carnet, el jovent només haurà d'acreditar que resideix al municipi, tot mostrant el seu DNI o bé el certificat d'empadronament. I, per la seva banda, els joves que ja eren titulars no caldrà que renovin el carnet perquè ja disposaran automàticament de la versió digital.
Seguim. La preocupació dels pescadors i el canvi climàtic s'exposa en un documental, Una natura canviant, pesca, ciència i canvi climàtic a la Costa Brava. Aquest és el nom del documental presentat per la Càtedra d'Estudis Marítims de la Universitat de Girona i dels quals podem escoltar-ne un tall que ens porta la Maria Alzina.
En aquest audiovisual coneixerem l'opinió dels pescadors gironins sobre 6 dels temes que avui afecten molt directament la seva tasca diària. Les explicacions ens serviran per resumir la seva forma de veure la professió, documentar els seus coneixements i aprofundir en el tipus d'interacció que estableixen amb el medi marí.
Aquest és un petit fragment del documental que ja es pot veure a la pàgina de YouTube del Museu de la Pesca. Aquest documental audiovisual recull el testimoni de 13 pescadors que ens ajuden a reflexionar sobre les seves inquietuds i percepcions al voltant del canvi climàtic, a la mar i sobre la relació de la pesca amb la ciència i els científics. També ens ajudaran a entendre què suposa ser pescador avui dia. Al documental hi apareixen pescadors de les barques de Palamós com Francesc Benaigues, pescadors artesanals com Salvador Manera o pescadors que realitzen pesca d'encerclament com Lluís Rodríguez. Els directors del documental són Juan Luis Alegret, director de la càtedra, i Alfonso Garrido, investigador de la càtedra.
El Museu de la Pesca de Palamós s'ha encarregat de la producció i l'han impulsat la Càtedra d'Estudis Marítims amb el suport del GALP Costa Brava.
I la Fundació Josep Pla de Palafrugell presenta una setmana plena d'activitats en el marc de les Jornades Europees del Patrimoni. Igual que la majoria de museus de casa nostra, oferirà portes obertes. Rafael Corbí.
Parlem a continuació de les activitats de la Fundació Pla per aquesta setmana, que ve ben atapeïda i en aquest cas comença també parlant d'aquest proper dissabte en el qual hi tenim la Fundació Josep Pla. Jornada de portes obertes amb motiu de les Jornades Europees del Patrimoni. Ens en parla la Mireia Xarau.
Aquest cap de setmana, Rafael, ve carregadet. Per una banda són les Jornades Europees de Patrimoni i per l'altra tenim el darrer cap de setmana de la Bienal de Fotografia Xavier Miserachs a Palafrugell. En primer lloc, us convido a entrar de forma gratuïta a la Fundació Josep Pla el dissabte 8 d'octubre de 10:30 a 14 i de 16 a 19 hores. Podreu entrar a la Fundació Josep Pla i veure de forma gratuïta tres exposicions. L'exposició permanent, Josep Pla 1847-1981, l'exposició temporal, Joan Fuster Josep Pla, una conversa infinita, i l'exposició temporal, enclosa dins la Bienal, Retrats d'un país, Francesc Català Roca, Josep Pla.
No són les úniques propostes per aquest cap de setmana. Com hem dit abans, la Fundació Plana està farcida d'activitats, que ara mateix ens continua comentant la Mireia Xarau.
A les 11:30, dissabte 8 d'octubre, als Jardins de Cap Roig, ruta Josep Pla a Cap Roig, gratuïta. Feu la reserva d'entrades al web dels Jardins de Cap Roig i trobareu aquest enllaç per fer la reserva al nostre web www.fundaciojosepla.cat/agenda. Per altra banda, 8 d'octubre, 17:30 hores, estem a la recta final de la Bienal de Fotografia Xavier Miserachs i la Fundació Josep Pla programa a les 5 de la tarda una visita guiada a càrrec del director de la Fundació Josep Pla de l'exposició Retrats d'un país, Francesc Català Roca i Josep Pla. Teniu un formulari de reserves a la nostra pàgina web www.fundaciojosepla.cat/agenda i també teniu tres preus diferents. El preu de la visita guiada a la Fundació Josep Pla és de 6 euros, però si teniu el carnet jove, per exemple, o si sou jubilats, val 3 euros. Però tots els que teniu entrada de la Bienal Xavier Miserachs, que sapigueu que teniu una promoció especial que la visita guiada només costa 2 euros.
La Mireia Xarau també ens fa esment d'un taller de creació que ens porta a la Fundació Pla.
Vull presentar-vos el taller de creació que tenim programat dins l'aula de lletres de Palafrugell, que es titula Impressions literàries, introducció al gravat aplicat a la il·lustració de textos. La professora és la Lola Barranco, una artista palafrugellenca especialitzada en el gravat, que recentment hem conegut molt de prop gràcies a la superexposició en diferents espais de Palafrugell sobre les arts del llibre. La Lola és una gran coneixedora de les tècniques de gravat i us oferim aquest taller de creació artística en el que podreu expressar la vostra capacitat d'il·lustrar un text literari com el de Josep Pla. I anunciar-vos que les inscripcions són obertes, només us heu de dirigir a la Fundació Josep Pla, info@fundaciojosepla.cat, i fer la vostra inscripció.
Són 8:45, seguim. Fins al 12 d'octubre se celebra la 28a edició del Festival de Jazz Costa Brava 2022, en el que s'ofereixen una quinzena d'espectacles repartits en diferents escenaris del municipi. Ferran.
Enguany en destaquen les actuacions de Stephen Morrison, la formació Funk Station o Hong Quartet. El festival està organitzat per l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Palafrugell amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona. El Teatre Municipal i Plaça Nova seran l'escenari de les actuacions més destacades del Festival de Jazz Costa Brava 2022. Dissabte 8 d'octubre, a les 8 del vespre, tindrà lloc el concert de Stephen Morrison. Originari de Surinam i resident a Holanda, Morrison és cantant de soul i rhythm and blues i aprofitarà per presentar el seu darrer treball Soul Revolution, que ja compta amb més de 2 milions d'escoltes a Spotify. Diumenge al migdia a Plaça Nova serà el torn de la formació Funk Station, una banda amb un repertori on convergeixen el funk i el New Orleans més clàssic al costat del rhythm and blues i el neo soul de les últimes dècades.
Però també s'organitzen altres activitats, oi, Ferran?
El festival s'ha encet aquest any dimecres 5 d'octubre a les 7 de la tarda a la biblioteca amb el Jazz i Biblioteca. I la taula rodona Cinema i Jazz, una relació estreta i perdurable amb el divulgador i tècnic del Museu del Cinema de Girona, Jordi Dorca. Els més petits també tindran el seu torn amb el Jazz and Kids protagonitzat per la companyia Power Kids i el seu espectacle En John i el misteri del saxofon, dijous 6 d'octubre a 6:15 de la tarda. Jazz and Young proposarà als joves el concert de Juan Quartet, que oferirà una fusió d'estils com el blues, el jazz, el soul i el funk. Serà diumenge 9 a les 6 de la tarda al pati de Can Genís. I el mateix diumenge, però a les 8 del vespre al Teatre Municipal, serà el torn de Pepe Rivero Trio i Ángela Cervantes, amb la col·laboració del saxotenor Ariel Bringuez, que presentaran el nou treball discogràfic Ones i Arenes. També al Teatre Municipal, dimarts 11 a les 8 del vespre, Marcel Tomàs, la Girona Jazz Project i la companyia Cascai Teatre oferiran Els colors del Duc Ellington, un espectacle on teatre i música s'uneixen per apropar el món del jazz a tots els públics. Com cada any, la representació del jazz local anirà de la mà de l'Energia Big Band, de l'Escola de Música de Palafrugell, dissabte 8 d'octubre a les 12 del migdia a Plaça Nova, amb el concert Swing i Estàndards de Jazz. El ja tradicional i esperat Jazz i Cinema, organitzat pel Cineclub Garbí, projectarà aquest any Acordes i Desacuerdos, escrita i dirigida per Woody Allen, divendres 7 a 7:45 del vespre i a 9:15 de la nit. El film explica la història d'Emmett Ray, un geni del jazz i guitarrista magistral que viu obsessionat pel llegendari Django Reinhardt. I el punt final del 28è Festival de Jazz Costa Brava el posarà l'actuació de Lluís Coloma en His Musical Troupe, el dimecres 12 d'octubre al migdia a Plaça Nova.
Un festival de Jazz Costa Brava que té més de 30 anys d'història ja.
L'any 1990, el Patronat Municipal de Turisme de Palafrugell iniciava un seguit de concerts de jazz als Jardins del Cap Roig de Calella de Palafrugell amb el nom del Festival de Jazz Costa Brava, els quals tenien lloc durant els mesos de juliol i agost. L'any 2000, amb el mateix format, el festival passava a ser organitzat per la Fundació Caixa de Girona i l'any 2001 s'integraven els festivals d'estiu de Caixa de Girona per esdevenir l'any següent el Festival Jardins del Cap Roig, nom amb què encara s'organitza. El titular del Festival de Jazz Costa Brava és l'Ajuntament de Palafrugell. Per això, l'Àrea de Cultura va decidir recuperar-lo l'any 2006.
I com dèiem, la primera activitat del Festival Jazz arriba avui mateix. És una xerrada sobre jazz i cinema a càrrec de Jordi Dorca, Rafael.
Continuen les activitats del 28è Festival de Jazz Costa Brava, que té lloc a Palafrugell durant aquests dies. I a la Biblioteca de Palafrugell ens tenen preparada una xerrada anomenada Cinema i Jazz, una relació estreta i perdurable. Aquesta xerrada anirà a càrrec d'en Jordi Dorca, que recordem que és divulgador i tècnic del Museu del Cinema de Girona. Així ens en parla ell del que serà aquesta xerrada.
La xerrada anirà sobretot encarada amb aquesta vinculació del jazz des d'un primer moment, amb el que deia abans de les primeres pel·lícules de cinema mut on ja intervé el jazz, com el jazz és bàsic en l'aparició del sonor, amb aquesta pel·lícula que deia. Llavors aquesta consolidació del jazz i del cinema com a arts ja més importants i majors, el que et deia de la implicació també d'Europa en aquesta revifalla del jazz i del cinema vinculat al jazz, i per últim també totes les últimes noves pel·lícules i els grans músics de jazz que han format part de diverses bandes sonores.
Una història que, com Jordi Dorca ens ha explicat en l'entrevista que li hem realitzat, arrenca pràcticament des dels principis tant d'aquestes dues arts considerades menors en el seu moment, tant del cinema com del jazz, i que es van donar la mà des de bon començament.
Sí, ha tingut una relació, van néixer pràcticament al mateix moment, es van consolidar en el mateix moment, van tenir dificultats en un primer moment també tots dos per ser reconeguts com a manifestacions culturals, diguéssim, més de nivell, i va ser als anys 60 quan ja es consoliden com dues disciplines importants i han set dos de les grans aportacions culturals del segle XX que ha fet segurament els Estats Units, tot i que el cinema s'inventa a França i tot i que el jazz també es consolida en part a Europa amb l'arribada de músics de jazz a París als anys 50 i 60.
Recordeu que aquesta és una activitat a la sala poliblend de la biblioteca aquest dimecres a les 7 de la tarda i que són necessàries les inscripcions perquè les places són limitades. Podeu fer-ho al 972 30 48 09 972 30 48 09 o assistint a la biblioteca de Palafrugell. Xerrada del cinema i jazz amb en Jordi Dorca, divulgador i tècnic del Museu del Cinema de Girona.
I anem acabant ja aquest supermatí quan falten 8 minuts per arribar a les 9 del matí amb l'última notícia del dia, i és que l'èxit de participació a la primera edició bisbalenca del Festival Itinerant de Cinemes Africans de Catalunya va portar a l'audiència a destacar la necessitat i la importància de tenir noves narratives i visions de realitat a través de les cinematografies africanes. Maria.
La jornada va arrencar el divendres al matí al Teatre Mundial amb el llargmetratge Walai, una ficció ambientada en París i Burkina Faso del director Bernie Goldblatt, en el marc de l'eix temàtic del FICAC centrat en migracions. La sessió va comptar amb l'assistència de l'alumnat dels cicles de formació professional de grau superior d'integració social i el grau mitjà d'atenció a persones en situació de dependència de l'Institut de la Bisbal d'Empordà. A la tarda es va presentar la segona sessió, emmarcada en l'eix temàtic de colonialismes, amb la projecció del documental Manolinho Nguema, una producció de Guinea Equatorial del director Antonio Grunfried. Dissabte al migdia, la parada bisbalenca del FICAC es va traslladar a la Biblioteca Lluïsa Duran, on va tenir lloc l'Hora del Conte. Es va oferir un espectacle de contes africans a càrrec de la companyia Sense Drama i amb molta participació de públic. També es va preparar un aparador amb una proposta temàtica de llibres per complementar el festival. A la tarda es va oferir un taller de costura amb teles africanes a càrrec del grup de costura del barri del Convent i el grup de dones africanes de la Bisbal. Finalment, com a part de l'eix temàtic centrat en feminismes, es va projectar el curtmetratge El Cid, una producció de Sudan Qatar de la directora Susana Amirgani, i el llargmetratge Supamodo, una producció d'origen kenià del director Likarion Wainaina. Aquest festival, impulsat per l'entitat Cinema Àfriques i el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, és un projecte pioner al país que vol apropar les cinematografies africanes i de la seva diàspora per així capgirar les mirades cap al continent veí a través de l'art amb la intenció d'articular-se amb el teixit cultural, educatiu i social com amb la diàspora africana resident a Catalunya. Un festival que vol contrarrestar els discursos xenòfobs i racistes des de l'art per colpejar dues vegades, des de la creativitat i des de les altres mirades.
8:54. I ara sí, volem acabar aquest supermatí parlant de tecnologia amb en Martí Seguer, que ja el tenim a l'altra banda de la línia. Martí, com estàs?
Hola, molt bé, bon dia.
Molt bon dia. De què parlarem avui? Quins temes tocarem?
Doncs va, parlarem de... Comencem parlant d'un carregador únic per mòbils i tauletes, que arribarà a partir del 2024.
S'ha de dir que quan he vist el guió, Martí, he pensat que és l'invent que jo, almenys a casa meva, és l'invent que necessitàvem. Perquè si tens dos dispositius diferents, això et soluciona la vida, eh?
No, i tant, és que quantes vegades no ens ha passat de, ai, teniu carregador? No, només tinc de l'iPhone. Ai, no, només
exacte.
Tinc de no sé què. O altres, perquè el 2009 van fer una normativa que només n'hi haguessin 3, però és que clar, ara en teníem 3, però abans del 2009 n'hi havia
moltíssims.
Una pila. Sí, sí.
Així doncs, com es desenvoluparà aquesta normativa?
Doncs mira, el Parlament Europeu ha acordat que els dispositius portàtils, telèfons mòbils, ordinadors, tauletes, càmeres digitals, els auriculars, bé, tot el que es pugui, tot el que s'hagi de carregar, tinguin un carregador del tipus C, que aquest ja és bastant utilitzat, hi ha molts dispositius Android que ja el porten, pels dos cantons és igual, també, que això va molt bé, perquè el pots entrar del dret i del revés, diguéssim, igual per totes les dues
cares. I ens estalviem aquells moments còmics, no?, pràcticament, d'anar provant per un costat, per l'altre, i que mai acaba d'entrar bé.
Exacte. Doncs això, ho ha acordat el Parlament Europeu. És una normativa que els d'Apple no es miren amb bons ulls, perquè ells tenen el seu propi carregador, és
evidentment
aquest, i no és barat, precisament. No és precisament barat, i veurem cap on tiren. Hauran de fer-lo, el port de càrrega l'hauran de fer així. I això ho va, bueno, es va portar al Parlament Europeu i això ens ho veurem materialitzat a finals, a mitjans finals de 2024.
Doncs ho anirem seguint. Jo penso que això sí que serà un abans i un després també per nosaltres, per la vida quotidiana, per una cosa que sembla una tonteria, però pels que estem tot el dia amunt i avall, saber que tens qualsevol carregador a disposició, doncs pot ser un plus, oi?
Sí, sí.
Canviant de tema, tanca la plataforma de jocs online Google Stadia.
Doncs sí, tancarà el gener del 2023 i milions d'usuaris que utilitzaven aquests serveis veuran com perden les partides dels seus jocs. I què era ben bé Google Stadia? Doncs era una plataforma de jocs online en la que mitjançant una subscripció tenies accés a molts jocs sense haver de comprar-los un a un de manera individual. I l'altre gran avantatge d'aquesta plataforma, o amb el que volia triomfar, és que hi havia molts jocs que es podien jugar en streaming, és a dir, el teu ordinador no era qui processava aquestes imatges que estaves veient, sinó que del joc, sinó que eren servidors del propi Google que ens donaven la imatge ja processada i no ens calia tenir una targeta gràfica potent o comprar un ordinador que valgués molts diners. És a dir, la imatge del joc s'executava en uns servidors i t'arribava a través d'internet. L'únic requisit era tenir una bona connexió a internet.
I se sap els motius pels quals tanca aquesta plataforma?
Sí, a veure, no van fer una bona campanya inicial, no van promocionar prou potser en televisió. Clar, Google es va introduir al món dels videojocs amb això. I clar, hi ha competidors com Steam, per exemple, o altres plataformes que porten molt més temps i que també treballen amb així, d'aquesta manera. Llavors, aquí va relliscar una mica.
Jo personalment et diré que sóc força gamer, per entendre'ns, no? Sóc bastant amant dels videojocs i no coneixia la plataforma.
No la coneixies,
també, també és cert que sóc més de consola que no pas d'ordinador, però no la tenia en ment. Doncs bé, Martí, ens quedem amb dues notícies contraposades, una positiva i una negativa, i ho haurem de deixar aquí perquè avui se'ns ha menjat el temps. Durant el supermatí teníem un bon grapat d'informació per comentar.
Doncs vinga, el dimecres que ve hi tornem
el dimecres que ve. Martí, ens tornarem a saludar. Moltes gràcies.
Adéu.
Que passis un bon dia, Martí.
Igualment.
Adéu. Bon, moment ara per conèixer l'últim repàs de la informació meteorològica amb l'Albert Aparicio.
Dimecres ha començat amb alguns bancs de boira o núvols baixos. Al llarg del matí el sol anirà guanyant més protagonisme, si bé el dia no serà del tot radiant com ahir. La temperatura màxima baixa lleugerament, entre els 22 i fins als 24 graus. Demà, jornada amb cel més tapat al matí, quan no es descarta algun plogim o curruixat, i més clarianes i sol a la tarda.
Adéu.